Ràdio Estel. Estàs escoltant Fabricació Pròpia amb Marta Ejarque.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Ja tenim aquí el nostre cuiner de capçalera, Pau Gascó. Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marta.
Una mica cansadet, eh?
Una mica.
Què ha passat? Què passa amb aquests ulls?
Els ulls tot plegat. Ahir vam tindre el sopar de cine.
Festa grossa, no?
Sí, vam fer la festa grossa, que dilluns passat vam entrevistar els cuiners del Cubat, i ahir vam tindre el sopar del Cubat al Follia, i va ser preciós. Va ser dur. Les coses no es fan soles, però va ser preciós i tots els cuiners van quedar molt contents, els assistents. La veritat és que estic molt, molt content i molt cansat.
Molt cansat. Bueno, senyal de que va anar molt bé.
Bueno, pots anar... No, pots estar cansat i que no surti tan bé.
Sí, és veritat. I després el cansament encara dol més.
Exacte.
Pesa més.
Avui vaig amb un núvol perquè tot va ser fantàstic.
Escolta, i la pregunta obligada, no sé si esteu pensant en una segona edició, perquè aquestes coses que funcionen tan bé...
No, hasta aquí puedo leer.
Ep!
Hasta aquí puedo leer.
Sí, no és un no rotund.
No és un no rotund, no.
Bueno. Ara heu de agafar una mica d'aire i qui sap, no?, si properament això es podria repetir.
Sí, no, el sopar Cubat es repeteix cada any. Això sí. I després d'aquest segur que es repetirà perquè va anar molt bé. El que passa que el tema del cine al meu jefe li ha agradat tant que és possible que estudiem ficar el menú que vam fer ahir al Follia. Però s'ha de veure.
Molt bé. Bones notícies, per tant et felicitem també des d'aquí, perquè més feia molt temps que ho estaves cuinant amb molt d'amor, i les coses ara ho dèiem, que es cuinen a foc lent, després sempre són més saboroses. Avui, per cert, que ens vens a parlar, la Mercè m'ha seguit al micròfon perquè venim a parlar de pasta, que és un dels meus plats preferits, però abans, avui hem llegit aquesta notícia al 324, aquesta notícia escrita per la Tana Collados, que explica que els restaurants, de fet ja n'hem parlat amb tu en alguna ocasió, Pau, els restaurants com les cases cada cop més utilitzen aquests plats preelaborats sense que el client ho sàpiga, no? Pau, el que es coneix com a quarta i cinquena gamma. Tu d'això ja n'estàs bastant avesat.
Sí.
De fet, ja n'hem parlat aquí alguna vegada, no?, que això és força habitual. I per tot plegat, mira, hem dit, truquem a la Tana a veure que ens expliqui una mica com funciona, si és habitual, si no és habitual, i què suposa això, no?, també pels comensals. Tana, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, molt ben acompanyats del Pau Gascó, que és el nostre xef de cuiner de capçalera.
Hola, Tana.
Hola,
Tana, llegia amb moltíssima atenció el teu article, perquè, clar, sempre hi ha aquesta cosa que dèiem, no?, que no saps ben bé quan tu vas a dinar o a sopar a un restaurant, si allò que et serveixen ho han cuinat ells, si no ho han cuinat ells, si això s'hauria de dir, si no ho haurien de dir. Anem a pams. Com funciona això d'aquesta quarta i cinquena gamma que tu em parles a l'article?
Sí. A veure, sí, tot ve això d'un vídeo que va sortir ahir al Tenadespre, que també està penjat en el mateix post. Bé, doncs com funciona? Doncs que hi ha empreses, i cada vegada n'hi ha més i són més grans, que es dediquen a això, a fer aquest tipus d'elaborats pels restaurants. Aquests elaborats són en tots els estadis. Pot ser una empresa que faci sofregits o que faci picades, o pot ser que facin plats acabats del tot. Aleshores, el que fan és facilitar la feina en el restaurant, perquè probablement, com tots sabeu, el restaurant, probablement no, però és molt habitual, tenen molts problemes amb la dotació de personal,
emmagatzematge.
Sí, això mateix. amb moltes circumstàncies. I això els hi facilita. El que passa és que no es diu. No es diu perquè no hi ha res que obligui. I després perquè hi ha aquesta sensació que el que es fa al restaurant és millor, no? A mi em fa molta gràcia quan em diuen les postres són fetes a casa.
Exacte, són casolanes.
I a vegades penses, doncs mira, aquestes alçades de l'àpat més valdria que no ho fossin. Perquè, a veure, tot això que d'entrada sona lleig,
sí,
no té per què ser-ho. Ara, clar, el que no vull és que m'enganyin, o que no m'ho diguin, o que hi hagi tabú. A lo millor tampoc, com deia el Josep Roca en el vídeo, bueno, també ho recullo en l'article, a lo millor no cal, l'important és que sigui bo, perquè, com en tot, les empreses de quarta i cinquena gamma ho poden fer bé o malament, com tot.
Quina diferència hi ha, Tana? Deixa'm preguntar-te, per una empresa de quarta i una de cinquena gamma, què els diferencia?
Generalment són les mateixes. Ah. El que diferencia és l'estadi d'aquest plat. Mm. Són les mateixes. Les croquetes que els hi falta fregir, això es consideraria quarta gamma. És una frontera primíssima, t'ho dic. Primíssima. A vegades costa de saber això què seria. I, en canvi, si està acabat del tot el plat, com ara imagina't unes mandonguilles acabades, que arriben fetes del tot i l'únic que has de fer és escalfar-les, doncs això seria cinquena gamma. No, i després les empreses, si tenen infraestructura, perquè les empreses també han de tenir una maquinària adequada, perquè has de... Tot, no és com si jo ho cuinés a casa meva i li porto a un restaurant. No, ha de tenir uns controls, uns protocols de seguretat alimentària altíssims.
Exacte. Tana, et felicito per la peça, perquè després de contactar m'has dit, mira la peça, i me l'he mirat i està molt ben feta. A part que tens un art amb poder, un tema tan polièdric com és aquest, que pot haver-hi uns tabús, que pot haver-hi un estar fet a casa i com una senyal de qualitat. Com deia l'Eugenio, jo recordo sempre aquell acudit de l'Eugenio, diu, el flan és casero, diu, no hace falta que me lo jure. I el fet aquest de tractar aquest tema tan punxegut amb aquest art i amb aquesta gràcia i donant veu a diferents cuiners, a diferents punts de vista, et felicito moltíssim.
Gràcies.
El fet de la quarta i quinta gamma, nosaltres, com a cuiners, sempre aturem... La gent es pensa que quan venen al restaurant es mengen el plat acabat de fer. I no és així. Nosaltres, a l'hora del servei, ho tenim, se'n diu la mise en place, que és les elaboracions preelaborades. I quan, en diferents estadis, com diu la Tana, depèn d'un arròs, el pots tindre el sofregit fet, no faràs el sofregit al moment. Tens el brou fet, no fas el brou al moment. Que el brou el facis tu o que el brou el compris, de cara al client no hauria d'afectar.
Això és el que deia el Joan Roca, si el brou... No ho deia exactament així perquè no parlàvem de brous, però és una mica aquesta sensació. Tu també pots demanar que sigui el millor o... Vull dir, tenir un...
Els estàndards de qualitat.
Sí, això, un llindar de qualitat més o més alt. Ara, també hi ha una altra cosa que s'ha de tenir en compte. Hi ha empreses, perquè hem de parlar que els restaurants no deixen de ser empreses, que aquestes cuines de preelaboració les tenen ells. Saps? Aquesta... Bueno, tu ja ho saps de sobres. No només la mise en place en un restaurant petit, sinó en els grans o en les cadenes. En les cadenes segurament ho tenen ells. Però jo ja no parlo d'això. Jo deia l'exemple aquest de les croquetes.
Sí.
Anys enrere, les croquetes eren infectes. I ara són decents bastant. No us hi heu fixat?
Doncs
pues és per això. No estàs d'acord, Pau?
I tant, totalment. Si ho has de fer, fes-ho bé.
Sí, perquè a més es fan molt, molt i molt bé. N'hi ha, vaja, hi ha de tot. Però n'hi ha que ho fan molt i molt bé.
Hi ha productes que són més fàcils de viatjar, com una croqueta congelada, està molt bé, i per això les nostres cadenes de distribució... a més, assenyales una cosa molt important, tant a la peça, que és que la seguretat alimentària. Hi ha restaurants que, perquè no tenen infraestructura, no poden tindre abatidors de temperatura, que és un abatidor de temperatura d'una cosa que tu tens un producte que està a 80 graus o 100 graus, com un brou, i el que fa és fer-lo baixar ràpidament a una temperatura de càmera, no?, de 4 graus. Tu, si has de deixar el brou fet a la nit i el deixes a la cuina perquè es refredi, perquè no el pots posar dintre de la càmera, aquell brou al matí següent pot estar fermentat.
I és el que passa sempre als Nadals a moltes cases. És un clàssic.
Sí, exacte.
Per això, perquè és un niu de germans.
Aleshores, aquestes empreses poden garantir uns estàndards de qualitat i uns estàndards de seguretat que per restaurants no sempre és fàcil fer. I aleshores necessita molta infraestructura per poder-ho fer.
Pau, Tana, vosaltres diríeu que aquesta tendència o aquesta, bé, això d'aquests quartes i cinquenes gammes és una tendència a l'alça, Tana?
Jo crec que sí. Jo crec que sí a les cases per descomptat, però en restaurants en gran mesura sí, perquè estalvia costos de producció. Fer una croqueta vol gent i temps, i el temps val diners.
I no oblidem que els metres quadrats a Barcelona, una ciutat com Barcelona, són caríssims. Si tu has de destinar metre quadrat a cuina, estàs perdent. O sigui, has de destinar el màxim possible de metres quadrats a la sala.
Al restaurant,
Clar, potser hauríem de començar a canviar el xip, no? Perquè vosaltres dos que sou experts en la matèria, potser no, a tot Barcelona pot ser que hi hagi algun restaurant que ho faci absolutament tot?
Sí. No, tot, no, el vi no se'l fan.
Ah, de la carta, de la carta.
Jo vull pensar que sí, sí.
Tu vols pensar que sí, Dana?
Sí, jo vull pensar que sí. Mira, jo vaig diré una altra cosa, que tampoc és la primera vegada que en parlo. Fa anys vam fer un 30 minuts sobre la restauració postpandèmica.
Gran 30 minuts, taules parades.
Sí, exacte, exacte. I en allà apuntàvem el que havia passat, ho vam explicar, però també apuntàvem tendències de futur. I aquesta era una que ja apuntàvem. I per exemple, jo conec un cuiner, que a més ho fa molt i molt i molt bé, i fixa't, allà vaig descobrir i entendre per què hi ha tant carpaccio de gamba. No us heu fixat que també n'hi ha molt?
I de pota de pop, que també en parles a l'article, Dana.
Això és... Això és una epidèmia, la pota de pop. Però, bueno, doncs vam anar a un lloc on vèiem com s'emplatava aquest carpaccio de gamba que s'havia fet amb una empresa. Però també vam anar a un altre restaurant que és un exemple de sostenibilitat a tots els casos, i jo no estic convençuda perquè conec l'honestedat del Víctor Quintillà.
La Lluerna.
S'ho feia tot. I el carpaccio de gamba se'l feien ells, i amb les gambes, amb els caps, feien el fumet. M'ho crec, jo sí que m'ho crec. Ara, a lo millor el pa no. Em penso que el pa no el feia. Però ho tenim acceptat, que el pa...
És veritat.
Això volia dir, perquè des de fa 27 anys que em dedico a la cuina.
Sí.
I ara, el Follia, és quan he començat a fer pa. Fem el nostre propi vi, fem la nostra cervesa, bueno, fem moltes coses. Clar, és una virgueria. Però a vegades també en comprem de fetes. Comprem un pa italià que fiquem, quan fem el pa amb xocolata, que és un dels postres que tenim, sí, que el pa el comprem fet a una empresa italiana que fa un pa cruixent, que és espectacular. I nosaltres intentem copiar-lo, però és que no arribem a aquell nivell d'excel·lència. Però nosaltres ens ho fem molt. Tot, gairebé és impossible.
Gairebé és impossible.
Hi ha un altre, fixa't, eh? I fixa't, tu que ets cuiner, dius tot és impossible. Encara tens un llindar, encara, bueno, clar, ho coneixes més encara. Jo volia donar un marge. Segurament, a veure, sí que n'hi deu haver, però vaja, ja és molt poc, perquè no, és que no val la pena. No, és el que diem del pa. I també existeix pel pa, que és molt curiós, les empreses de cinquena gamma. I aquesta mateixa que has dit, o el Triticum, perquè, que després també has de ser molt bo enfornant, perquè no és un pa precuit, pot ser el de la gasolinera, nefast, o pot ser un pa bo.
Sí, exacte.
També s'ha de tenir art de saber-ho després, no?
Bé. Has de seguir els passos que t'han dit, perquè hi ha una tecnologia molt, molt acurada per seguir, perquè després el resultat sigui el més òptim. També has de partir d'unes farines. I tot allò que fa un pa bo també ha d'estar en aquest pa preelaborat. Unes mandonguilles poden ser de cinquena gamma o fetes a casa teva, però ha de tenir la millor carn. Ha de tenir, després has de tenir gràcia amb la barreja, amb el cuinat. I això, com dèiem al principi, el que deia l'Eugenio, pot ser que ho faci millor una empresa que tu. I ja està.
Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta idea. Tana Collados, ho hem de deixar aquí, no us perdeu el seu article, eh? El 3CAT, restaurants que serveixen precuinats sense dir-ho. Com funciona aquesta cinquena gamma? Amb ella ho hem descobert amb l'autora d'aquest article. Tana, moltes gràcies.
I pensem que hi ha una llei sempre pendent que t'obligui a dir-ho, com a França, el fet més on. Que allà ha caigut al final, perquè no és tan fàcil. No és tan fàcil.
Molt bé, doncs...
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, m'he après moltes coses, com sempre. Tana, gràcies.
Gràcies.
Una abraçada.
Jo afegeixo les patates, les verdures
i els fesols. Sóc un cuiner... Pau, què hem de fer? Parlem de pasta?
Parlem de pasta.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Pau, tu ets com jo, que podries esmorzar, dinar i sopar pasta?
Ah, bueno, que, sí.
Era bé, eh? Era bé.
Si està bona,
amb
sí.
Amb l'esmorzar, suc, els espaguetis, el cafè amb llet, no ho sé, però dinar i sopar segurament, eh? Ui, m'encanta.
Tornant de festa, més d'una vegada, és com si hagués esmorzat pasta.
Aquella pasta freda que has fet per sopar. A veure, va, parlem dels orígens, la història de la pasta.
A veure, no sé si heu sentit mai aquella llegenda de que Marco Polo va portar la pasta de la Xina. A veure, no.
Això, ah, sí? No. Jo no havia sentit mai això.
No ho havia sentit? No. Bueno, sí, doncs diuen que... És veritat que els diaris de Marco Polo s'explica que tal, que va veure uns espaguetis, no sé què. Però és mentida. A veure, és mentida. El fet de que nosaltres siguéssim capaços d'inventar una cosa com el pa o la cervesa, però siguéssim incapaços de fer pasta, ho trobo una mica difícil de pair.
Agosarat.
Sí, exacte. Agosarat. Ja sabem que els etruscs ja hi havia referències als grecs, als romans. No podem afirmar que la pasta... És veritat que la pasta, com la coneixem avui en dia, ha anat evolucionant, però els espaguetis venen de Nàpols, hi ha algunes pastes com l'estrofie, que són com vernàcules, que semblen prepasta... però no podem dir que haguessin de la Xina.
De fet, no, també se'n fa molta... És com un aliment de culte, per dir-ho així, la pasta, no? Però es glorifica molt, però és ben senzill, no? Vull dir, és molt elemental com a recepta.
Sí, hi ha una cosa que és més elemental, que és el que es coneixen com a gatxes o farinetes, que aleshores això ja seria la farina amb l'aigua, cuita. Després hi ha la farina amb l'aigua, deixada, o sigui, amassada i aleshores bullida, i aleshores ja entraríem amb les coses més complicades, com seria l'elaboració del pa, que és aquesta mateixa massa, però fermentada.
Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza.
Mira, ara parlem un tema que a mi sempre em crida molt l'atenció, perquè jo tinc amics italians i diuen que, clar, cada pasta té la seva salsa, perquè fins i tot té un altre gust. No és com els que són experts en vi, que diuen que en funció de la copa el vi té uns aromes o uns altres. Amb la pasta passa el mateix.
Totalment, totalment.
Sí, eh?
De fet, si ho portem a l'extrem, per què no fem galets a la bolognesa?
És veritat.
Aleshores, és totalment cert. Sé que és veritat que hi ha algunes pastes que són més accepten més variacions, o sigui, accepten més salses, no? Com les tallarines o els penne rigate. Però sí que és veritat que quan anem a buscar... O sigui, primer de tot hem de pensar... Què volem? Una pasta curta o llarga? Espagueti, tallarina, penne, fideus... Clar, nosaltres tenim molta varietat. La curta pot ser foradada o no, llisa, o sigui, un macarró pot ser llis o pot ser rigat, o sigui, com diuen, arrissat, i totes aquestes característiques fa que la salsa s'impregni més o quedi més a la pasta, diguéssim. No? Els macarrons, si tenen un forat, uns penne rigate amb un forat gruixut, fa que la bolognesa es pugui introduir dintre. Les pastes llises és millor per les salses cremoses. Després tenim el rigatoni, que és el perfecte, o sigui, és el macarró supergran, que és per la carbonara, però també podem fer tallarines a la carbonara, eh? O sigui, com he dit, la tallarina i el macarró serien els més polivalents. La tròfia, que és aquesta que us he dit, que és vernàcula, que és com una pasta enrotllada. Hi ha una pasta també que es diu malfatti, que és una pasta mal feta, que és una pasta mal tallada, mal trencada, que sembla així. Aleshores, aquí, cadascuna d'elles fa que la salsa s'impregni. Un pesto, els gnocchi, quan fem la marca amb el forquilla perquè tinguin aquella rugositat, és perquè el pesto s'hi enganxi, però no massa. Aleshores, clar, si tu fas uns macarrons i els fas al pesto, tot el forat se't queda ple de pesto. Allò és massa intens, és massa fort.
Perdona, gnocchis foradats?
No, gnocchis foradats no. Gnocchis marcats amb la forquilla.
Ah, val.
Quan es fa el gnocchi, quan fas el gnocchi, es fa una bola, s'aixafa lleugerament, i aquella bola lleugerament aixafada, si això és la forquilla, la passem per la forquilla, llavors fa que el gnocchi faci unes muntanyetes.
Arrugat.
Exacte. Aquelles muntanyetes, perquè perfectament podríem fer la bola, i ja
està.
Queda
com una patata ondulada.
No quedaria tan enganxat, el pesto no s'enganxaria. Per tant, aquestes subtileses fan que a l'hora de triar la pasta sigui important quina salsa hi voldrem ficar-hi.
Escolta, i els minuts de cocció? Això no sé si és el guió, eh?
Sí, bueno, hi ha alguna cosa per ahí.
Perquè, clar, aquest és un altre tema.
Jo pensava que avui, que no hi era la Mercè, seguiríem el guió, però bueno.
Doncs mira, estàs de pega. Com que jo no he pres d'ella, la som de la mateixa escola.
Bueno, és la següent fase. Posem la tercera cançó.
Ah, molt bé.
I,
sí,
i en parlem.
Vinga, va, posem la tercera, José. Thank you.
cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.
Pino Daggio.
Sì, poveret.
El nostre record és aquí, l'hem mencionat ja a primera hora.
Descansi en pau.
Un dels grans, l'Italo Disco.
Sí, un one hit wonder, també hauria de dir-ho.
Però això són els més llestos, que en fan una d'èxit i en tenen...
Sí, i has passat tota la vida cantant-la. Ostres, tu, quin avorriment.
Menjant pasta i pizza. Quants quilos de pasta deu haver consumit Pino Daggio tota la seva vida? Perquè els italians en mengen molta,
Molta, molta. I no tenen un problema d'obesitat,
No.
I mira que tenim manies al carbohidrat i a Itàlia, ostres, mira que en mengen.
La toleren diferent.
Vols dir?
Dic jo, no sé, potser és genètic.
Estem carregats de
punyetes. Escolta, això que em deies de la cocció, que a mi és
sí,
un tema que m'interessa.
Sí, anem a fer la pasta, primer de tot.
Ah, ja ens hi posem?
No, la pasta, vull dir la pasta. Després farem les salses.
Ah, molt bé, fem pasta a casa,
No, podem fer la pasta, vam explicar-ho quan parlàvem dels canelons. Jo m'estava tocant les ulleres i no les porto posades.
El membre invisible.
Sí, sí. Escolta'm, la pasta és molt fàcil, és farina i aigua, o farina i ou. Si fem pasta fresca a casa, com vam dir el dia dels canelons, podeu recuperar l'episodi, 100 grams de farina, un ou. Ja està, sense
bé,
sal.
Facilíssim.
No hi fiqueu la sal. Per què? Perquè la sal es fica a l'aigua.
Mm.
Aleshores, tipus de farina. Sempre hem sentit a parlar de la sèmola di grano duro.
Sí. Vale,
no us penseu. O sigui, feu servir farina normal, no passa res, no busqueu. Les sèmoles es fan servir perquè són macinati, que se'n diuen, és moltes a diferents gruixos.
Mm-hmm.
Vale? Aleshores, no volen una farina massa macinata, massa picada.
Escolta, ara també moltes farines de molts tipus. Està molt de moda. Farina de cigrons. Es pot fer pasta amb aquesta farina?
No ho sé, aquí no m'hi fico. Sí, segurament es pot treure una formulació, però avui estem parlant de blat.
Pasta tradicional, per dir-ho així.
Sí, que per cert, és una altra cosa en contra de l'origen xinès, no? L'origen xinès tindria més l'arròs, tindria més sentit fer-ho amb arròs, i aquí ho fem amb blat. Per tant, una altra cosa en contra d'ells. Després, tenim una curiositat. La pasta seca contra la pasta xuta. No sé si has sentit a parlar dels teus amics italians, la pasta xuta, no?
Sí.
Podem pensar que és la pasta seca que venen al súper. No, la pasta xuta és la pasta que es fa sec, o sigui, que quan s'emplata la salsa és eixuta.
Mm-hmm.
Tu pots fer pasta fresca eixuta.
Quina salsa seria, per exemple, o quina recepta seria de pasta eixuta?
Doncs saps la típica de la pel·lícula que és els espaguetis blancs amb una mica de salsa de tomàquet al damunt i el formatge? Allò és una pasta eixuta.
Mm.
En canvi, una carbonara seria una pasta no eixuta, cremosa. Però no té res a veure. Pasta seca, és que eixuta, en italià vol dir seca.
Mm.
Aleshores, clar, és molt difícil de dir, escolta'm, la pasta que ven al supermercat és pasta seca. Per tant, amb un italià d'aquests macarrònic que podem dir, no? Que fem servir a vegades, la pasta eixuta. No, allò no és pasta eixuta.
A la eixuta es refereix a com es serveix aquesta pasta.
Després, com coure la pasta? Anem a la teva pregunta.
Ui, m'interessa molt això.
El temps.
M'interessa. Tu, perdona,
fer-la bé.
Gascó,
digue'm.
Tu què ets? És a dir, del dente o ets aquells que li dones uns minutets extres perquè quedi una mica més tubeta? Dente.
El dente, a veure...
No, el José diu que també és dente.
És més fàcil de digerir.
A mi uns bons bolognesa, uns macarrons bolognesa, una mica tubets, allò a l'olla, que siguin més melosos...
És que jo crec que aquí els referents culturals que tenim és diferent. Si tu t'has... La iaia feia uns macarrons de la iaia, els típics macarrons de la padrina que fan aquí al Terra d'Escudella, o cadascú té la seva recepta, que pot ser la iaia, pot ser la tieta, pot ser la mama, qualsevol, o el papa, Però aquells macarrons passats de cocció, amb una pasta no massa de qualitat, molt tomàquet, amb formatge ultragratinat al forn, això els italians els hi donem i s'emprenyen.
Sí, no s'ho mengen.
No,
però ens encanta.
Ens encanta perquè és una cosa
que
hem menjat des de petit.
És un plaer una mica culpable, clar.
És allò que en diuen comfort food, no?
Clar,
és allò que ens fa tornar al lloc d'on venim, de l'origen.
Nits d'aquelles que surts potser fins una mica massa tard i el dia següent dines això i
et
puja l'ànim.
Les nits aquelles d'acabar massa tard era arribar a casa i fer-me uns espagueti allo... com era allò?
Allo pepe?
No, peperoncino.
Allo peperoncino.
Allo peperoncino, que és una mica d'all, una mica d'oli, romaní i guindilla. Com et dius? Cirereta amb guindilla. Bitxo.
A mi m'agrada molt amb mantega, amb bona mantega, i una mica de parmesà, és a dir, formatge parmesà ratllat. Això és deliciós.
M'estic posant nerviós, m'he excitat. Perquè aquest plat és la pasta blanca.
Oh, bona.
Saps de qui és el plat favorit?
No, digue-m'ho.
de la Marge Simpson.
Què dius?
Sí,
ah, sí,
els Simpsons.
És que és boníssim. Si la pasta és bona i tens gana,
el
és espectacular.
Oh. El mantecare. Però a veure, boníssim. Comencem amb la cocció. Anem
va,
amb la cocció.
Sí, 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 anem a pams. Tintarella di luna, tintarella tu non latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti. Mira, ara vaig anar a Roma fa uns dies i vaig menjar uns espaguetis, espagueti cacio e pepe.
Brutal.
Espectaculars.
Mira, que són senzills.
Re, no tenen re, no tenen re.
Però te m'estàs avançant. La proporció d'aigua per la pasta.
Perdó, perdó.
Per cada 100 grams de pasta que vulguem bullir,
sí,
un litre d'aigua.
Mm-hmm.
Vale?
Okay.
Quan cous pasta, habitualment, quan te'n cous? Un paquet de 250?
A ull, eh? A ull.
I llavors no, no, et no fas per un regiment.
No, 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 faig la meitat i una mica més.
La meitat i una
sí,
mica més,
és
per si surt bona. Per si surt bona.
No, la que em duc per dinar aquí,
ah,
saps?
Molt bé.
Pel dia següent.
Doncs, a veure, penseu que normalment el primer pecat que fem amb el bullir pasta és posar poca aigua.
Mhm.
Per què és important que hi hagi molta aigua? Perquè quan imposem la pasta, no deixi de bullir.
Mm, bona.
Aleshores, si posem 100 grams de pasta, ficarem un litre d'aigua. Si posem 200 grams, 2 litres d'aigua. Si posem mig quilo, 100 litres d'aigua. Aleshores, sempre hem de fer aquesta proporció.
Va.
Després, la sal. Hem de posar sal. Com hem dit que la pasta no hi posem sal, l'hem de salar a l'aigua.
Mm.
I posarem sal generosament. I quan bulli l'aigua. No abans. Si tu poses la sal quan l'aigua està freda,
què passa?
Triga més a embullir.
No m'ho diguis, això.
Clar, perquè
doncs augmenta, ho he fet sempre.
Augmenta la densitat de l'aigua i bull a 100
Mira,
i pico graus.
El Ferran, que també és cuiner, diu que li semblava ben bé el contrari. És a dir, que si posaves tu
Ferran,
la sal...
Ferran, m'acabes de caure al terra.
Que la sal
eh?
Accelerava la cocció, ho diu. Té estudis, el Ferran.
Augmenta la densitat de l'aigua, et fa que l'aigua pugui baixar a menys de 0 graus i fa que l'ebullició es faci a més alta temperatura. Però si tu t'hi fiques, cronometres la mateixa olla d'aigua sense sal i amb sal,
clar,
triga més amb sal.
Mira, diu el Ferran que, clar, que desfà el gel, perquè té capacitat calòrica.
És d'esterri. No té capacitat calòrica.
Bueno,
total, posem la sal quan
sí,
bull. Un
quan
litre
bull.
Per cada 100 grams.
Mal.
El temps de cocció. Fem servir
Perdona,
les instruccions...
Gascó,
del...
Oriol Francisco, membre d'aquest equip, m'ha preguntat si posar oli a...
No,
jo he dit
no,
que no, jo
no,
he dit que no, Pau.
No,
però digue-li
no,
tu, perquè a mi no em
no.
creu.
A veure, això com ho expliquem. El pensament màgic... Se suposa que si tu poses oli a la pasta és perquè no s'enganxi, però si analitzem el pensament màgic del qual l'Oriol és fan... Vol dir que cada espagueti que introduïm... L'oli i l'aigua no es barregen, si no ho l'emulsionem. Per tant, vol dir que cada espagueti que introduïm a l'olla s'impregna d'una fina capa d'oli i fa que quan estigui de l'aigua no continuï l'oli dintre al voltant de l'espagueti.
Claro.
Em sap greu, Oriol, però això no succeeix. L'oli es queda dalt i la pasta està dintre de l'aigua.
Jo li he dit ja, eh? L'únic però no m'ha cregut.
L'únic que fa l'oli és variar el pH de l'aigua, però això serà en un altre dia, parlant de la cocció de les llegums.
Mira, clar, però després, quan coles la pasta, se t'enganxen i queden els espaguetis enganxats. Dic, noi, és que això, clar, s'ha de
cuidar. A veure, un moment, anem per pas. Anem per pas.
És que, noi...
Temps de cocció. El temps de cocció. Com sabem el temps de cocció? Escolta'm, jo soc professional i no m'avergonyeixo de dir que segueixo les instruccions del fabricant.
Ah.
Qui millor coneix aquella pasta que el fabricant
el
que mateix?
Que posa a la bossa.
Clar, però sempre hem de tindre present què en farem després. Si jo havia de fer una lasanya i vull posar la lasanya al forn mitja hora,
sí,
deixaré la pasta una mica més caldente.
Uh-huh.
Si vull fer la pasta i la vull posar amb una amanida, la deixaré al punt, no al
claro.
dente. La passaré una mica. Al dente, el que se'n diu al dente, es fa servir molt per acabar amb la mantecatura, que ara en parlarem.
Mm.
Per tant, les instruccions del fabricant. Veureu que allà posa suave o dura, no? A vegades, ho posa. Pues feu la dura i aneu tastant. Aleshores, a l'hora d'escórrer...
Ara... Molts dubtes aquí també.
Ah, no, i el de tirar l'espagueti a la paret, ho has fet alguna vegada o no?
Ho he fet, però no em funciona. Sempre l'haig de...
Tot depèn de la ronya que hi hagi a la paret.
Exacte, cau pel seu propi pes.
Sí,
de
si hi ha ronya, s'enganxa encara que estigui.
No, però jo el provo i ja veig si allò ja funciona o no.
Que... Si t'has oblidat de posar el timer, doncs sí, el pots anar provant. Però, home, fem servir el timer, que així podem estar per altres coses, podem escoltar la ràdio sense
Exacte.
Cap problema. Aleshores, un cop tenim... Escorre. L'escorre amb Itàlia és un art.
Mm-hmm.
És un art. S'escorre amb la tapa, no s'escorre amb escorredor.
Ep.
Es posa la tapa, però així com una mica que no està
sí,
ben posada.
Sí, sí,
saps?
Deixa sortir una mica d'aigua només.
Exacte, allò que el garbeix, no sé com es diria.
Un garbeix?
No sé, no, és igual.
Bé, ja
així una mica de cantó i escorren la pasta.
Sí.
I no l'escorren del tot. Guarden una mica d'aigua. Aquella aigua, que té una mica de fècula, ens ajudarà a fer la mantecatura, val? Que farà que la salsa es faci més cremosa. Però clar, quin és el problema? Que ha d'haver-hi la quantitat justa d'aigua. Si n'hi ha massa, el que ens passarà és que ens aigualirà la salsa.
I això és complicat, Gascó, perquè si tu estàs amb l'olla que vas traient
l'aigua... T'estàs cremant!
Clar, i després a sobre has de calcular si deixes prou aigua o no per la mantecatura...
Clar, aleshores, què farem? Com ho solucionem? Agafem una tassa de cafè, pesquem una mica d'aigua, ens la partem i aleshores escorrem la pasta. No... A veure, depèn de per què la vulguem fer servir, però no li poseu oli. La podem refredar, li posem aigua freda, i ja està. O la tornem a posar a la cassola per fer la mantecatura, o sigui, o la servim, o la safata del forn, no la vulguem posar. Però hem de pensar, la menjaré ara o no la menjaré ara? Si la vull menjar ara, no la refredo. Si la vull guardar perquè és pel tàper, la refredo. O si és per fer una amanida, la refredo. Però no li posarem oli. A veure, l'oli... Et fa que es desenganxi, però una altra manera molt fàcil de desenganxar la pasta quan l'has de fer servir és tornar-la a posar amb aigua. Una manera molt fàcil de regenerar la pasta, que no és escalfar-la al micro, és posar una mica d'aigua a escalfar i quan està a punt de bullir, tires la pasta cuita a dintre i al cap de 30 segons l'escorres i la tens perfecta, com si l'acabessis de bullir.
Veus? Li has alegrat el dia a l'Uri. Escolta, això de mantecatura no té res a veure amb mantega? Perquè jo també hi poso un puntet de mantega
Sí, posen una mica de mantega, però la mantecatura no vol dir només mantega. És aquesta aigua que hem guardat amb el midó de la pasta i la salsa. És molt probable que fiquem els que som fans de la pasta blanca o el cacio pepe. Per exemple, el cacio pepe no es fica mantega. La mantecatura és agafar la pasta, aquesta aigua del midó, tornar-ho a posar a la cassola. A vegades es fa amb la cassola apagada, només amb l'escalfor residual de la cassola, per fer el cacio e pepe o per fer la mantega, perquè no volem que bulli, volem que simplement l'escalfor residual ens fongui el formatge o ens fongui la mantega i s'emulsioni amb aquesta aigua que està almidonada. En canvi, hi ha altres salses, podem fer un ragú o podem fer unes salses amb frutti di mare. El frutti di mare no s'hi posa mantega i també es manteguen, que és amb els musclos, no? Amb l'aigua dels musclos... podem posar els musclos una mica d'aigua de la cocció i els fiquem a la paella i que faci xup-xup. Però no, clar, no és com els nostres fideus a la cassola o els nostres rossejats en el qual tot ho coem a la paella. Nosaltres fem una cocció de la pasta una mica justa, una mica fins i tot abans que al dente, o al dente extrem, diguéssim. Colem amb aquella aigua guardada, ho posem en la paella, l'aigua, els musclos o les almejas, les cloïsses, perdó, i ho fem que s'obrin allà dintre i fem el xup-xup final a la paella. Per tant, al dente és molt relatiu. Si volem coure-ho, el deixarem més al dente. Si el volem menjar, el deixarem suau. Aquesta seria la mantecatura. Hi ha tècniques, la quantitat d'aigua que hi posem, la quantitat de greix que hi posem, l'estona que la coguem, si la coem, si no la coem... Però a mi, descobrir la mantecatura i aquesta aigua del midó, a mi em va canviar la vida. De menjar la pasta aquella seca, en la qual una bolonyesa, tot és tomàquet, amb pasta que està resseca, que pobra, que està cridant, hidrateu-me, sisplau, hidrateu-vos, hidrateu la pasta, a mi em va canviar. Aleshores, l'allo olio peperoncino també, també es pot mantecare. Normalment l'allo olio peperoncino, que és una altra receta, es posen làmines d'all amb oli d'oliva, es posa una mica de romaní i es posen bitxos. En comptes de mantega, per mantecare, ho farem amb aquest oli. Aleshores, guardarem una mica d'aigua de cocció, posarem aquest oli dintre de la cassola que estava calenta, ja sense aigua, amb l'escalfor residual, posarem la pasta i posarem unes gotes d'aquesta aigua. Anem veient, posem-ne una mica, si cal en posem una mica més. I això farà que faci una salseta màgica.
És una mica, Paula, tècnica que es fa servir també amb el risotto, no? Que vas mica en mica, amb les seves distàncies, no? Però vas afegint, no? Que això potser també és tradicional de la cuina italiana, és a dir, anar afegint el brou, o en aquest cas aquest sofregit que comentes, i anar cuinant també amb això.
Amb el risotto el que volem és expulsar l'almidó del gra. Aleshores, no és que tirem poca quantitat perquè no sapiguem el que volem, sinó que volem arrassecar el risotto per després afegir-n'hi més.
Val.
En el canvi, en la mantecatura, l'ideal seria posar la quantitat justa d'aigua perquè estem treballant amb un escalfor residual. I aleshores, cada cop que estem treballant s'està refredant més. No, l'ideal seria posar la quantitat justa d'aigua, però què passa? A mi em passa encara ara, quan faig pasta a casa, que a vegades se m'aigualeix perquè he guardat massa aigua i no em queda bé. Sobretot em passa, saps quan em passa?
Quan et passa?
Jo normalment faig pasta per dues persones. Quan em faig per quatre ja l'he cagat.
Ja se't desquadren, eh?
No puc, és que intento duplicar la fórmula
i no serveix.
A la cuina 2 + 2 no són 4.
Escolta, tu fas, què fas tu, bolonyesa o ragú?
Ragú.
Sí?
Sí.
Vinga, va.
More de l'ombra la vida, nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate finita, t'amo.
A veure... Tu fas ragú, tu no fas bolonyesa. És la mateixa cosa?
Sí. El que ja no ho sé. Si li dius bolonyesa, ja anem malament.
Ah.
Aleshores pot ser una salsa de tomàquet amb una mica de carn, de trossos de carn.
Això no val res.
No, a veure, realment es diu ragú a la bolonyesa, perquè hi ha dos ragú. Hi ha el ragú napolitano i el ragú a la bolonyesa. Se canvia una mica, un fa servir bou, l'altre fa servir només porc, però bé. El ragú és una tècnica de cocció que coneixem els cuiners, que és cuinar un producte, seria com un estofat, no? Uh-huh. Cuinar un producte amb el seu propi líquid. Una bolonyesa. Tu quan trigues a fer una bolonyesa? Diguéssim així, ràpid i veloce.
20 minuts.
Val. Es triga normalment un dia i mig a fer un ragú.
Què dius?
És una feinada, és poc a poc.
Però què necessites? Perquè estàs cuinant la carn.
Sí, comencem, però la carn li donem... O sigui, si jo et dic dos ingredients, digue'm dos ingredients bàsics de la bolonyesa, em diries carn i tomàquet.
Sí.
No? Doncs ara comencem i diem no.
Ah, no, eh?
Comencem per les hortalisses. La porto aquí apuntada.
Ah, a veure. Molt bé. Hortalisses?
Sí, hortalisses. Pastanaga. Mm. Ceba.
Mm-hmm.
I àpid.
Oh, és que l'àpid ho fa
això,
tot bo, eh?
Això, picadet, i ho posem a sofregir. Podem posar-hi alguna herba, una mica de llorer. Un cop tenim això ben sofregit, hi posem la carn picada. Carn picada que podem posar llom de porc o cap de llom i vedella. El ragú, la bolonyesa, porta porc i porta vedella. Podeu ficar només porc, podeu ficar només vedella, depèn del gust, no us diré res. També s'hi afegeixen uns trossos de cansalada fregida.
Mm.
Val, fregiu una mica de cansalada i ho afegiu. Què passa? La carn deixa anar aigua.
Que és bo, això. Escolta, aquesta cansalada que dius és cansalada o
guanciale? No, pot guanciale. Ser cansalada. Val. El guanciale és important per fer la carbonara.
Aleshores... Diu que sí, el José, t'està marcant de prop.
Però, a veure, la carbonara es fa amb parmesà, amb pecorino romano es fa. Però bueno, continuem, és que hi ha els talibans que després es fa tot molt complicat. És que he estat abans a la peixera i he sentit els comentaris que fan dels invitats i ara em fa por estar aquí.
No,
perquè...
no, però que t'escolten atentament. Mira com riuen. No, però a veure, digue'ns-ho tu, amb quin formatge es fa?
Amb pecorino.
Va.
No, aleshores, tenim les hortalisses rostides, hem afegit la carn,
sí.
Deixem que comenci a fer xup-xup, d'acord? I la carn deixarà anar molta aigua. Doncs aquesta aigua l'hem de deixar que s'envapori, però no esperarem a que s'evapori tota per aleshores donar color a la carn. No cal, començarà a fer xup-xup i aleshores hi afegirem vi. Un dels ingredients més importants de la bolonyesa és el vi. Jo hi poso vi negre. La recepta que m'he buscat, una mica buscant els orígens de la bolonyesa, hi fiquen vi blanc. A mi m'agrada en vi negre, i bastant. O sigui, diré que possiblement per mig quilo de carn posaré una ampolla i mitja de vi negre.
Carai.
Tenim les hortalisses, tenim la carn, tenim el vi negre, podem posar una branqueta de llorer, una fulleta de llorer, i això ho deixem fer xup-xup. I encara no hi he posat tomàquet, eh?
No, però hi has posat molt vi, eh?
Ja, però això va fent xup-xup. El tomàquet, què farem? El farem a part.
Val.
Perquè aquí tenim molta aigua. Si ara jo he posat el tomàquet,
sí.
Que encara faria més. Es fa servir moltes vegades el concentrat de tomàquet. Podem fer servir concentrat de tomàquet o podem fer el nostre concentrat de tomàquet o el que es fa normalment a Itàlia, que és agafem els tomàquets, els ratllem i els escorrem. A l'escórrer perdem bastanta aigua de vegetació i llavors tenim un tomàquet ratllat més sec.
Uh-huh.
Aquest tomàquet ratllat més sec amb una mica d'oli d'oliva el posem en un cassó i que vagi coent. I quan allò estigui ben reduït, que sigui ben potent, ho afegirem a la cassola on tenim el ragú.
Molt bé.
Al final, la proporció de tomàquet no serà una salsa tomacada, és una salsa de carn, amb vi, amb hortalisses, i això és un ragú. A partir d'aquí, això és el que farem per... Podem fer la pasta xuta, com hem dit abans, no? Que és posar les tallarines, els macarrons blancs, i desmunt posar-hi aquest ragú amb una mica de parmesà ratllat, o barrejar aquests macarrons encara calents dintre de l'olla amb una mica d'aigua almidonada que hem fet de la cocció, que hem aprofitat de la cocció, i la bolonyesa. I això farà la salsa, perquè el ragú serà espès, però l'aigua aquesta de cotura
ens donarà la cremositat.
Mm, escolta'm, i quina pasta hi ha per acabar-ho de rematar? Quina pasta en recomanes per fer amb aquest ragú?
Tallarines.
Tallarines.
Per mi les tallarines.
Què t'anava a dir, Pau?
O la lasanya.
Creus que és un bon plat, per exemple, per mirar el partit de demà d'Espanya, de l'Eurocopa, un bon plat de ragú?
Contra qui juga? Seria més per veure Itàlia, no?
És veritat, Itàlia ja els han eliminat, ja es deuen estar menjant un bon tiberis de pasta els jugadors de la selecció italiana.
El que sí que us recomano és fer per l'estiu, ara l'estiu, una recepta molt, molt estiuenca i que no cal ni que us apunteu res. Lasanya al pesto. Agafeu pesto, barregeu la salsa pesto amb beixamel.
Sí.
I aleshores feu capes de pasta, sí, amb aquesta salsa de beixamel amb el gust del pesto. I feu diverses capes, i al final poseu beixamels netes sense pesto i formatge ratllat. I gratineu. Una lasanya ideal per l'estiu. Visca l'Alfàbrega i morin els mosquits.
Ui, a veure si t'escolten. Escolta, et vols quedar? Que fem una mica de tertúlia. Tu ets del Barça, no, Gascó?
No, sí.
Normal,
sí,
ni fu ni fa.
Però bueno, no. Ara estic amb el Tour, amb el Tour.
Ah, ostres, ets dels del Tour, eh? Mira, sí, després sí, d'aquesta lasanya de pesto, t'enxufes al Tour i fas una migdiada de 8 hores. Pau, gràcies, per aquesta recepta. Ja m'has posat la boca aigua.
Veure com pateixen els altres mentre estàs al sofà, genial.
Això és agraït, Pau, gràcies. Nosaltres anem breument a publicitat i a la tornada. Parlarem d'esports amb el Minguella i el Búfalo, a veure què fem amb Espanya i el Mercato. Fins ara.
Troppo azzurro e lungo per...
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.